Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I és divendres i estem amb les Converses Veterinàries a Cope Catalunya i Andorra. Els divendres és un dia fantàstic, arriba el cap de setmana i a més tindrem la sort de parlar ara i aquí dels animals i amb els veterinaris. Per això aquest és un programa que ens acompanya amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. La setmana passada vam tenir la sort de fer un programa més que interessant amb la Lídia Linares, de Casa Vet 24, i vam demanar, ja que ens van quedar molts temes en el tinter, vam demanar a la Lídia Linares si ens podia fer el favor de tornar una setmana més abusant una mica de la seva disponibilitat, i aquí la tenim, ha complert la paraula, i anem a saludar a Lídia Linares. Lídia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre novament la nostra trucada telefònica. Va ser molt interessant el que vam parlar la setmana passada, vàrem parlar dels gats, però ens van quedar tantes i tantes preguntes i tu tenies tantes i tantes coses que explicar-nos que no vam poder deixar per la limitació del temps, que es feia necessari aquest programa. Però abans, la gent que ens demana on podem trobar la Lídia Linares, què poden fer per contactar amb Casa Vet 24, què hem de dir, Lídia? On et poden localitzar si et busquen?
Sí, i tant. Nosaltres recordem que som un servei veterinari especialitzat en l'atenció a domicili. Treballem més o menys Girona capital, i si fas en el mapa un radi de 25 quilòmetres, doncs tota la rodona que es forma. Ens podeu trobar en el telèfon 669-18-10-01 o en la web casavet24.com.
Doncs jo dic que sempre el telèfon de Casa Vet 24 és un telèfon aconsellable de tenir-lo memoritzat, perquè de forma anual per fer la revisió o per quan sorgeix aquella necessitat, doncs home, que vinguin a casa, doncs és una comoditat increïble. Dit això, estem en el món dels gats. Ja vam dir la setmana passada, Lídia, que desafortunadament, per qüestió potser també de màrqueting, de preferències de la gent, perquè som així, donem molta visibilitat sempre als gossos i els gats se'ns queden sempre doncs en un segon pla, no? I anem a restituir una mica doncs aquest mèrit i aquesta atenció que necessiten els gats. És així, veritat?
Efectivament, perquè són éssers excepcionals, jo sempre ho dic, i la gent que teniu gats, Sí. No, de fet, sempre hi ha gent terruna, sempre dic jo, o gent felina, no?
Clar.
La gent felina és brutal, m'encanta, perquè se saben el detall, el que fa el seu gat, el que deixa de fer, però com que no n'hi ha tant ressò, potser seria la paraula, moltes vegades deixen de tenir coneixements que són imprescindibles perquè tingui un correcte benestar. Clar. Aquest gat o aquests gats, no? Que hi ha al domicili. I jo, si me permet, una cosa que va quedar en el tinter el dia anterior, que vam parlar de benestar felí i com està, és com introduir un nou gat en la família, no? Com fer-ho bé, sobretot, no pel nou vingut, sinó pel gat que ja tens a casa.
Bona pregunta,
no?
Sí.
Si veus... Ai, digue'm.
No, dic que és un bon tema, dic que és una bona qüestió aquesta.
Ah, val.
Sí. Tu diràs.
Perquè, clar, tornem-hi, no? Si vau escoltar el programa de la setmana passada, tu tens un gat amb tota la casa ben estructurada, amb joguines, amb els sorrers, amb les feromones si ha fet falta... Tu tens una casa correctament felina, diguem-ho així, val? I, pel motiu que sigui, perquè t'agrada, o sigui, si jo estic super d'acord, vull introduir un altre gat. Com ho fem? L'error que es fa és agafes el nou gat i patapum, al mig del menjador, i agafes el teu gat i, ai, mira, aquest és el teu nou germanet, mira que maco, els dos es comencen a bufar, i un a cada habitació, o, perquè normalment el que passa és això, no?, que el que passa més freqüentment, millor dit, és que tu tens un gat o dos adults, introdueixes un cadell perquè te l'has trobat, perquè el veí li ha criat, o pel motiu que sigui, val? Que no sempre agafar un cadell és l'opció més... No seria la paraula més... Que sortirà més bé, diguem-ho així, o que s'acceptaran millor, val? Error. Tu el que has de fer és, el nouvingut, has de tenir una habitació del teu pis, que el nouvingut, durant una setmana o dues setmanes, depèn com veiem que va reaccionant el que ja estava a casa, estarà tancat en aquella habitació. El nouvingut només estarà en una habitació amb el seu menjar, el seu sorrer, res d'aquella habitació sortirà. T'explico? Tu, com a propietari, entraràs i sortiràs, òbviament, i clar, l'entrar i sortir, el teu gat, el que ja tens a la casa, ja, o sigui, en el moment que tu entris amb el nou individu a casa, si tornem-hi, no? El sistema olfactiu dels gats és brutal, ja dirà, aquí hi ha un nou gat, però no el veurà. No, l'escoltarà també, però no el veurà. I el gat, això permetrà que es vagi movent per casa. I tu, sobretot, és mil ulls a veure si aquí el teu gat, l'adult, per entendre'ns, està manifestant algun canvi de conducta, que s'amaga més... Vale. Quan hagin passat tots aquests dies, tu aquesta porta l'obriràs. Però aquest gat, el nouvingut, encara no sortirà de l'habitació. Ficaràs alguna reixa o alguna cosa perquè aquí ja pugui haver contacte visual. Durant tot aquest procés, el gat, el que ja estava a casa, per entendre'ns, no has de notar canvis, o si comences a veure canvis per estrès, és com posen en pràctica totes aquestes, els difusors d'hormones tranquil·litzants, hi ha fins i tot alguns tipus de medicacions naturals per calmar el gat, val? I si tot això va bé, més o menys al mes, treus la reixa i vida normal dels dos gats. Però sempre la introducció del nou individu ha de ser molt a poc, val? Jo sempre dic, tu el que vols és que tinguin una vida plàcida i sana i feliç tota la vida, doncs no ve d'un mes. Perquè a vegades els humans correm molt. Volem córrer molt, vaja.
Doncs si és així de delicat introduir un nou gat, un segon gat, per dir d'una forma, ja no vull ni preguntar-te com ha de ser introduir un gos.
Ha de ser més o menys igual, però... És que també el problema. No és un problema, no me l'interpreteu. Però sí, també s'ha de fer més o menys igual i super tranquil. I sobretot, en el cas d'introduir un gos, has de deixar... Tornem-hi, no? Jo sempre he sigut aquest exemple. Tu et pots mudar mil vegades si tens un gos. El gos li serà igual, perquè se'n va amb tu, està al teu costat. El gat, és el que tornem, eh? El gat necessita un territori. I un territori no se'l fa en un dia, no se'l fa en migdia. Per tant, els gats, els canvis han de ser molt lents, molt pausats.
Mm-hmm. Doncs...
Amb aquest, digue'm.
No, anava a dir, doncs, cal prendre bona nota i fer les coses ben fetes perquè és una oportunitat per no tenir problemes, no?, i estalviar-se mal de caps.
Efectivament, perquè és el que dic, no?, els grans desconeguts, que són els gats, moltes vegades, hi ha gats també que són molt silenciosos, és a dir, quan et manifesten que no estan bé, ja estan fatal.
Mm-hmm.
Vull dir, no?, clar. De 0 a 10. Un gat te pot començar a manifestar estrès quan ja té un nivell d'estrès 8 i un altre gat te pot començar a manifestar pautes d'estrès quan té un estrès 3. És molt més fàcil rehabilitar, diguem-ho així, el gat que té estrès 3 que el gat que té estrès 8.
Ja però clar,
tu potser... La primera crisi, per entendre'ns, després jo també com a veterinària, quan ja vaig coneguent aquests gats, jo sempre els que dic, és que qualsevol mínim canvi aviseu-me. Perquè aquest estrès 8 és molt difícil, és molt més difícil baixar-lo. Però clar, després hi ha aquests propietaris que et diuen que se senten culpables perquè, ostres, que malament que està amb el que em dius, però és que jo no ho havia vist. I dius, és que és normal, aquest gat no t'ho ha manifestat fins ara, per això són aquells gats que encara és tenir-hi més ull, eh? No és tenir-los entrecut o fluix, perquè al final un gat ha de ser vida de gat, jo amb això també insisteixo moltíssim.
Clar.
Però clar, sí que se li ha d'estar més a sobre de, ostres, abans de fer-se pipí fora de lloc, potser ja se te va començar a amagar a llocs que no eren normals en ell. O va començar a fer canvis amb les pautes de menjar. O potser les caques no eren tan dures com sempre.
Mm-hmm.
O potser canvis molt sutils que dius, ja t'estava començant a dir de, ei, hi ha algú aquí en aquesta casa que no m'agrada. O no em trobo bé, perquè a veure, també poden haver-hi malalties, eh? Perquè hi ha vegades...
I la persona que està pensant en portar el gat a casa pot estar pensant en si hauré de cuinar, si hauré de comprar llaunes o hauré de donar pinso.
Totes les tres opcions són bones si ho fas bé, diguem-ho així, no? Vull dir, jo sempre dic, com més natural sigui l'aliment que li dones al teu pelut, millor. És a dir, jo sóc crec que ja n'hem parlat alguna vegada, soc, animo a la gent a que els doni dietes naturals. Digue-li dieta crua o digue-li dieta cuinada al gat, però feta ben proporcionada, i això sempre sota assessorament veterinari. Uh-huh. Però també hi ha pinsos avui en dia en el mercat brutals per gats. Els gats són animals carnívors, és a dir, la seva dieta hauria de ser proteïna 100%. No hi ha cap pinso en el mercat que tingui un 100% de proteïna, perquè és impossible fer una croqueta de pinso, una bola de pinso d'un 100% de proteïna, no? Però hi ha pinsos molt i molt bons. I el que sí que s'ha de tenir molt en compte, i jo animo molt, i quan vaig a fer domicilis, és que els gats no tenen tan despert com potser els gossos o com nosaltres, el sentit de quan m'estic deshidratant, tinc set. Val? De fet, que ja ho sabeu, la causa de mortalitat número 1 en gats és els problemes renals, la insuficiència renal, que es diu. I hi ha estudis que comenten, encara no hi ha res 100% cert, de que primer és que, com que els hi donem pinso, a l'ésser humà vam decidir que començaríem fa molts anys a alimentar els gats amb pinso, hi ha gats que s'obliden, que han de beure, no? Doncs sí que, si tu decideixes donar-li pinso al teu gat, comprar-li una font d'aigua, perquè si el gat va escoltant... El gat prefereix sempre beure aigua d'aigua corrent, que ens diu, no d'aigua estancada. Això és molt primitiu, eh? L'aigua corrent és, no, en principi no té tants patògens com l'aigua estancada. I ell no li fas entendre un gat, no?, que aquesta és deixeta, que no té patògens, per entendre'ns que la pots veure sense problema. Per tant, sí que si mengen pinso, que tinguin una font d'aigua, si vivim en un pis, eh?, si és un gat que surt, bueno, també, font d'aigua, perquè li estimula més el beure, vaja.
I els gats que tenen el pèl llarg, els hem de raspallar una vegada, dues, tres, un cop a la setmana, un cop a l'any, un cop a la vida? Com va el tema de raspallar?
Els hem de raspallar si es deixen raspallar, seria la paraula. Primer, si agafes aquest gatet de cadell, jo sempre dic que comença la raspallar des de ja, perquè s'hi vagi acostumat, que sigui un estímul al qual ja està acostumat i al qual sigui com un spa, com una relaxació per ell, no? No pot el teu gat no haver conegut un raspall en la seva vida i quan té un any el típic gat de pèl superllarg, que no l'has pentinat mai, i de cop té un any i passes la mà i és tot un nus. No pots fer l'acte traumàtic, diguem-ho així, d'agafar el raspall i començar a estirar per treure els nusos. Perquè tornem-hi, no? Siguem raonables. A tu t'agradaria que te fessin això? No.
Gens,
i els gats,
gens.
Bueno, tenen unes urpes meravelloses, afilades, que et poden fer molt de mal i per dir-te, ei, pare, que a mi això no m'agrada, no? Sí que és important raspallar-los, i sí que és important començar una rutina des de que són cadellets, i cada quan? Depèn del pèl del gat, però jo te diria, si és d'un gat de pèl molt llarg, doncs potser dos cops per setmana, i si és un gat de pèl curt, que també va bé per alliberar tot el pèl mort, que després la gent es queixa que té el sofà ple de pèl i tot, doncs un cop per setmana, un cop cada setmana, però sempre fer-ho ja des del joc, des del, va, un moment per tu per relaxar-te i per mi també per desconnectar una mica, no? De tot el que sempre ens ronda pel cap, doncs pentino-te el gat i així també me relaxo una mica. No fer-ho com un acte de tortura, no? Que a vegades es pot convertir en això, és de, hòstia, és que té molts, és que no es deixa, és que l'he perseguit, és que s'ha enfadat amb mi, és que no s'ha deixat, m'has derrapat, acabo jo nerviós, el gat nerviós. Si esteu en aquesta situació, avui no és el dia.
La persona que li encantaria tenir el gat a casa, però li encanta el seu sofà i li fa por de que el gat li pugui fer alguna cosa. Què li podem dir?
Vale. Tot és compatible, el gat i el sofà. Pot ser que s'emporti alguna esgarrapada al sofà, eh? Sempre és com compte fins a 20, que dic jo, si passa aquesta cosa. Els gats necessiten rascar, val? És un acte fisiològic que tenen per marcar territori, per ells higiènicament, per alliberar feromones relaxants. Per tant, el teu sofà meravellós tingue'l, però tingues rascadors meravellosos, tinguen varis, de varis tipus, perquè hi ha alguns gats que els agrada rascar en vertical, que és el típic tronc rascador, hi ha gats que els agrada rascar en horitzontal, que això t'ho xivaran si els agrada o no, perquè tots tenim l'estora quan entrem a casa amb la qual ens freguem els peus. Si és un gat que li agrada rascar en horitzontal, a la cobris la porta, sortirà i et rascarà aquesta estora. Doncs compren una altra per dins de casa. M'explico? Però s'ha de tenir en compte, i és superimportant, que els gats són gats. Per tant, han de rascar. Han d'alliberar tensió, han de marcar territori, tot el que fa el rascar, no?, en un gat. Han d'alliberar feromones. Per tant, si no tenen cap lloc que tu els diguis, ei, ho pots fer aquí, aniran a buscar el sofà. Ostres, Lídia, que això m'hi he trobat, no? Tinc els superrescadors que m'han costat X euros i el gat no li fa punyetero cas. Se me'n va al sofà, val? O se me'n va a la cortina. Val, doncs també hi ha uns esprais que són com per atreure el gat que vagi a fer... Avui en dia està tot inventat, que dic jo. Que vagi a rascar el que tu vols. Que vagi a rascar.
Això és sensacional, eh? Està molt bé. I a la nit hem d'obrir la porta o la finestra perquè surti i se'n vagi d'excursió o pot estar a casa? Què és més convenient?
Resposta, com tu vulguis. Què vull dir amb això? Per mi, un gat és més feliç si surt. Val? Perquè es pot interactuar, també, però pot interactuar, pot olorar, pot marcar territori fora, però clar, tornem-hi, no és el mateix algú que viu en un mas aïllat al mig de la muntanya que algú que viu en una terrassa al centre de Girona, mira, ahir per exemple vaig anar a fer un domicili al carrer de la Rutlla, que passen cotxes per allà. Clar, jo aquest gat del carrer de la Rutlla sí que te diria, avui és millor que surti, però és que els riscos de que no torni, i mai millor dit, són tan elevats que millor tenir finestres tancades.
Clar.
M'explico? Vull dir, aquí al final és valorar. Òbviament, un gat que surt al carrer, el risc d'atropellament, de que es baralli amb un altre gat i que torni ferit, de més paràsits, i és fer balança. No és ni un sí ni un no. En cap dels casos, és fer balança.
Els gats els hem de desparasitzar, ajuda'm, com es diu?
Desparasitar.
Això, ja desparasitar. Hem de posar vacunes, com els gossos, que està prescrit?
Sí, o sigui, també, i m'hi trobo com a veterinària a domicili, de que m'atrupen pel gos, i clar, jo al final, jo sempre dic, jo no puc fer no me puc ficar un plàstic als ulls i només veure el gos. Jo quan arribo, doncs, ai, tens un gat? Ai, tens tal? Ai, explica-me, no? I hi ha la falsa creença que els gats indoor, és a dir, els gats que no surten per res del pis, no necessiten cap vacuna. Això és totalment fals. Sí que necessiten vacunes. Òbviament, el protocol vacunal, el protocol de vacunació, és completament diferent a un gat que surt a l'exterior. Juntant amb el que ara estàvem explicant, perquè un gat d'exterior té molts més riscos, té molts més probabilitats d'agafar virus. Val? Però un gat d'interior, sí, s'ha de vacunar, sí, s'ha d'anar revacunant periòdicament. I tema paràsit, això ja és depèn. Jo estic en contra, millor dit, de la sobremedicació. Clar, si tu tens un gat, dos gats que no surten mai, no tens gossos, la probabilitat de que t'agafi puces és quasi nul·la. A no ser que entris plantes, que a vegades m'he trobat algun cas, però en principi no s'han de desparasitar. Però clar, si tu tens un gat indoor, però tens un gos que entra i surt, aquest gat sí que també s'ha de desparasitar per les puces. Perquè clar, tu estàs desparasitant el gos, en principi, però la puça ja li salta al gat i ja fa festa.
Estem sense temps, estem a la recta final.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Bé, jo diria que la Lídia Linares és una veterinària comunicadora perquè té una capacitat d'explicar les coses d'una forma tan fenomenal que quina sort que tenen doncs els pacients peluts de la Lídia i també els propietaris d'aquests peluts que cuida la Lídia Linares des de Casa Vet 24. De veritat que sí. Lídia, t'estem eternament agraïts per aquests dos programes on ens has presentat els gats i on ara els coneixem, encara queda bastant, però encara ara els coneixem jo crec que bastant millor. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recordem el telèfon de la Lídia Linares, del seu servei d'atenció domiciliària a Girona Ciutat, a 25 quilòmetres a la Rodona. És el 669 18 10 01. Lídia, fins la propera.
Moltes gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies en aquestes converses veterinàries amb el Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera. Adéu-siau.